com un record. Alguna nit em perdo dins d'un vers i vaig fent i refent un ritme antic. No trobo cap sortida i vaig topant de cap amb tots els peus i les paraules, però no sé d'on ve aquesta insistència. Entre febre i punyides, torno a ser un rebeixí vermell que ressegueix sense mesura un vell sucó podrit, que no sap si acabarà d'adob amb lent i progressiu de gel terrós o l'ha d'empassar el foc de la caldera per curar un implacable fred d'abans. De cop, petarralleix el foc i sé que algun insecte mor rostit i es perd com un record. Acabem de sentir el poema Com un record de l'autor Jordi Julià, forma part del seu llibre Planisferi lunar.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 8 d'abril de 2014. Passen uns minutets de les 9 del vespre i això és Punt Set Ràdio. Per tant, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa de cultura i literatura de Punt Set Ràdio. Avui el programa número 260. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència, a totes i a tots que ens seguiu setmana rere setmana, impacients, delerosos per conèixer l'actualitat i les curiositats del món de la literatura. Tenim un programa gaire atapeït avui. Ai, espera, perdona. Deixa'm saludar també la Gemma Grau, la nostra tècnica, que en perícia encomiable, doncs cada setmana porta el control tècnic.
No faríem res sense la Gemma.
Sense la Gemma no seríem capaços de sortir en antena. Però, escolta, aquesta setmana com la tenim? Tenim un programa atapeït?
Doncs sí, sí, perquè avui tornem a tenir quatre cròniques. Una crònica des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Una crònica des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret. Una crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero i una crònica des del País Valencià amb l'Empar Murelló. A banda d'això, Jordi, penso que l'apartat sobre el fet literari ens parlaràs de l'any 2013.
Sí, parlarem del resum de l'any literari 2013 fet per part d'Enciclopèdia Catalana com a part del seu anuari 2013.
I que es pot descarregar lliurement.
Pot descarregar lliurement d'internet.
Previ registre.
Sí, previ registre i sol·licitud a Enciclopèdia Catalana.
Molt bé. També tenim una entrevista amb l'escriptor d'aquí de Sant Celoni, Jordi Julià. Tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Teresa Solanes, La casa de les papallones, i acabarem el programa, com sempre, amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Bona vesprada, Laia.
Hola, bon vespre, com esteu? Bé, jo molt contenta de poder-vos tornar a fer aquesta crònica des de les Illes Balears. I avui, bé, m'agradaria simplement fer esment de que la setmana passada es va celebrar la 16a edició del Festival de Poesia de la Mediterrània, que sabeu que és un festival que organitza el poeta i narrador Biel Mesquida des de fa, doncs, això, 16 anys, i doncs que té un caire generalment molt reivindicatiu, molt important en aquests moments per la literatura de les nostres terres. Idò, en el Festival de la Poesia de la Mediterrània cada any s'hi conviden 13 poetes de diverses procedències, i enguany des d'Itàlia hi havia una autora, Lucia Pietrelli, que doncs m'agradaria esmentar perquè és una lota de l'any 1984, italiana, però doncs que ja fa una sèrie d'anys que viu a Mallorca i ha publicat diversos llibres amb editorials d'aquí, tant poesia com narrativa. I m'interessa destacar el seu darrer llibre de poesia perquè Mort d'un aviador tartamut va sortir publicat a l'editorial Adia Edicions. I us parlaré una mica breument d'aquesta editorial ara que s'acosta Sant Jordi i les dates de màximes presentacions perquè pugueu començar a triar un llibre de poesia d'un editorial doncs, que em sembla que fa molt bona feina. Adia Edicions va néixer la tardor de l'any passat, del 2013, a Calonge, una població del Llevant de Mallorca, de la mà del poeta Pau Gadell, un poeta també del 1984, que ha publicat obra doncs, a diverses editorials dels Països Catalans, ha guanyat premis literaris i doncs, té un amor per la poesia que l'ha fet anar més enllà i muntar aquest projecte d'edició. Es tracta d'una editorial que, segons les seves bases fundacionals, vol ser pròxima, viral i maleïda, i que, segons el director, el redactor en cap, vol reconstruir les il·lusions i les idees del segle XXI als Països Catalans, una cosa doncs, que ell considera molt necessària ara mateix, i nosaltres també. I és per això doncs, que ha apostat per la publicació de diversos autors joves que tenen ja una veu consolidada i a la vegada d'autors que han estat menys tinguts o oblidats doncs per ser d'èpoques en què la cultura catalana i la literatura catalana en conseqüència estaven també menys tingudes o fins i tot prohibides i que considera que cal recuperar. Fins ara s'havien publicat dos títols només, aquest Mort d'un aviador tartamut de Lucia Pietrelli i Els treballs i els dies del mallorquí Àngel i Helmo, que està doncs, ara mateix exiliat, diguem-ne, al sud de França. I aquesta setmana han sortit els dos números següents, el 3 i el 4, que es presentaran les properes setmanes arreu dels Països Catalans. Hi ha presentacions programades a Girona, a Barcelona, a València, a Burjassot i també doncs, a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb aquests dos nous títols. El primer, molt interessant, és de Misael Alerm. Misael Alerm, bé, té aquest nom tan estrany, però és un xicot de Granollers, nascut el 1990 i es tracta doncs, del que molts han anomenat la promesa de la poesia catalana reivindicativa, publica Vell País Natal, un llibre que és el seu primer, amb versos i també dibuixos fets per ell mateix, que doncs, intenta cercar una mica l'alquímia dels mots i l'ànima a través de la terra, dels arbres, dels horts, etc. Molt interessant. I l'altre es tracta d'un llibre de Bassem al-Nabris, un palestí, un autor palestí de la Franja de Gaza, nascut el 1950 i exiliat ara mateix a Catalunya a través del paraigües del pen català. Bassem al-Nabris publica Totes les pedres, amb traducció de Valèria Macias, un llibre doncs, ple de versos molt concisos que intenten recuperar o cercar de nou el rastre d'humanitat que l'autor creu que queda en nosaltres encara. I bé, doncs quatre propostes, dues de més noves, dues no tant, de llibres que podeu començar a posar a la llista pel proper Sant Jordi i d'una editorial a Dia Edicions, de la qual doncs, ens sentirem a parlar, crec, perquè doncs, faran molt bona feina. Podeu trobar més informació a www.adiaedicions.com. Allà hi trobareu doncs, els noms de les llibreries on hi ha ja els seus llibres a punt per comprar a tots els Països Catalans, els actes que tenen previstos properament i també una cosa molt interessant que és un apartat de tastautors on no només hi ha una mica de biografia i algun poema, sinó també un tast en àudio. Val a dir que és una editorial que també dona molta importància a la poesia dita i per tant doncs, aquest tast en format MP3 doncs, és també una altra opció més que ens donen a l'hora de descobrir els seus autors i els seus llibres. I doncs, fins aquí us deixo la crònica Fins la propera. Bona nit.
Bona nit, Laia. Doncs bé, recorda que ens tornarem a sentir fins d'aquí a dues setmanes, perquè la setmana vinent és festa, és Setmana Santa i no hi ha programa. Molt bé, Laia, fins d'aquí dues setmanes. I continuem amb la crònica, ara des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Matarranya, de la Franja. Esta setmana us vull recomanar un llibre que, bueno, del meu amic Víctor Amela, que com sabeu acaba de treure el llibre nou, es diu Amor contra Roma. En el cas de l'imperfecte ja sabeu que és un llibre de territori, un llibre ambientat a Morella, a Forcall, a tots estos, bueno, a Valdarrobres, a Beseit, bueno, a tots estos, el nostre territori, els nostres tres territoris famosos, que més d'una vegada us comento. Pues bueno, dins d'estos tres territoris, esta vegada tenim un llibre que es diu Amor contra Roma, que concretament és molt curiós perquè fa que una bona part de la novel·la, publicada per Visions D, pues passo a l'Èssera, al campament romà de l'Èssera. A partir d'ahí, el Víctor ha aconseguit muntar una estupenda novel·la que mos fa disfrutar, diguem-li, de la seva vena literària i, a part, mos fa arribar hasta aquí, no?, una altra vegada, no?, hasta Morella, hasta el Forcall. L'Èssera està al costat de Forcall. O sigui que ho tenim, diguem-li, a casa del Víctor, com qui diu, perquè ell, com sabeu, és un pare del Forcall i sa mare de Mata de Morella. Pues a partir d'ahí, en una novel·la històrica molt ben estructurada, molt ben ambientada i rigorosament adaptada, diguem-li, al moment, mos fa una història entre poetes, espies. Hi ha tota una sèrie d'elements i de personatges que van passant d'un lloc a un altre, o sigui, des de Roma fins aquí, fins a aquests territoris, i a partir d'ahí mos presenta, diguem-li, com era, no?, aquell moment, no? Aquí tens un trosset del llibre, la contraportada, que la veureu, que així ens explica un poquetet del perquè de l'Èssera i el perquè, diguem-li, de l'amor contra Roma, no? Mira, Udigar, jove iber de l'Èssera, al sud del riu Ebre, arriba a Roma l'any 12 abans de Crist, per formar-se com a orador i poeta. Acompanya Ovidi en la creació del seu Ars Amatoria, que revolucionarà les relacions de parelles i desafia les lleis morals d'August. L'ambició d'August, els verins de Líbia, les orgies de Júlia, la paciència de Tiberi i els jocs d'Ovidi ordeixen un parany històric del qual va brotar la parella occidental. O sigui, és un estudi sobre la parella, és un estudi, torna, diguem-li, als orígens de la parella, per dir-ho d'alguna manera, cosa molt femenina per part del Víctor Amela, i a partir d'ahí ens acaba presentant una sèrie d'infidelitats, d'orgies, bueno, tot ambientat, diguem-ne, en aquell moment tan caòtic que va patir Roma, i a partir d'ahí mos traslade i mos obri territori, mos acaba portant, diguem-ne, a l'Èssera, al campament romà de l'Èssera, al costat de Forcall, i que li agraïm, lògicament, que mos obri camí. Llegiu tot, disfrutareu, tots introduireu una altra vegada, o mos introduireu una altra vegada dins d'aquell moment convuls de Roma, i al mateix temps mos obri camí i mos porta fins aquí, fins als nostres territoris, els meus, concretament. Que sapigueu que el Víctor Amela el tindrem al maig firmant llibres, ho farem per al dia 31 de maig i 1 de juny, perquè l'1 de juny és la festa de l'Amel, aquí a Arnes, al costat del Matarranya, ja a la província de Tarragona, Terra Alta, i ell li agrada molt de vindre per en aquelles fetges, perquè, bueno, perquè s'acaba trobant en tota la gent, apareix a la festa de l'Amel, li muntarem una carta allí, podreu visitar-lo a la festa de la Mel, i al mateix temps, el dissabte, dia 31, tindrem fent una superfirma aquí a la meva llibreria. O sigui que ho disfruteu i faig molt bé.
Molt bé, Octavi. Fins d'aquí dues setmanes. A reveure.
Sobre el fet literari.
Bé, el sobrefet literari d'avui presentem un regal que fa l'editorial Enciclopèdia Catalana, que és una part de l'anuari 2013 d'Enciclopèdia Catalana. És a dir, que Enciclopèdia Catalana se suposa que cada any, o si més no a partir d'aquest any, suposo que ja ho fa des de fa un temps, doncs treu un anuari. En aquest anuari hi ha apartats dedicats a cronologia, personatges de l'any, balanç per activitats, que naturalment són agronomia, alimentació, etc. I hi ha un apartat de literatura, que seria, doncs, el que regala. Si us el voleu descarregar, el que heu de fer és anar a la pàgina d'Enciclopèdia Catalana o al lloc web d'Enciclopèdia Catalana a internet, i demanar-lo, sol·licitar-lo, i veureu que us donen un accés, un enllaç que us permet, doncs, l'accés a un PDF que us podeu descarregar. Bé, aleshores, clar, està bé la visió general de tot allò que ha estat l'any 2013, perquè precisament ha estat un any de commemoracions, però un cop passades sembla que en perdem la noció, i ara si en fem balanç i en fem una revisió pot ser útil. Concretament, per exemple, hem de recordar que l'any 2013 va ser l'any Espriu, i dins d'aquest any Espriu convé citar, doncs, els itineraris Salvador Espriu, l'edició d'un llibre a càrrec d'Agustí Pons, una biografia, Espriu transparent, i encara que dins l'acte institucional de la Diada es va fer una commemoració o diversos actes en relació al poeta d'Arenys de Mar. A més, va aparèixer una publicació de Salvador Espriu, un llibre pòstum que es diu Ognos i el Parat Esglai, que aplega els seus assaigs, molts d'ells inèdits fins ara. Durant aquest any també es va celebrar l'aniversari de diverses editorials. Per exemple, La Galera va fer 50 anys, l'editorial Joventut, que naturalment no és aquella modernista, però sí que és una mica posterior, en complia 90, el Pen Club Català va celebrar també una efemèrides, concretament 90 anys de diplomàcia cultural. Això sembla una mica enrevessat, però segur que estava perfectament explicat en l'exposició. Hi va haver aniversaris a tenir en compte, com el de l'escriptor Josep Vallverdú, escriptor lleidatà, que va complir 90 anys. L'Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat va escollir aquest any 2013 com a any Joana Raspall. A més, amb motiu del naixement del centenari, el naixement de l'escriptor Joaquim Amat Piniella, l'Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic van organitzar diverses exposicions, i entre altres coses, doncs, es va aconseguir que l'editorial Club Editor reedités la seva obra Kehle Reich, de caràcter testimonial. Recordem que és una mostra de literatura concentracionària. A continuació hauríem de parlar de la Institució de les Lletres Catalanes, que va retre homenatge a l'escriptor Joan Teixidor. A més, hauríem d'esmentar els 10 anys de la mort del poeta Miquel Martí i Pol. Són moltes les efemèrides, molts esdeveniments, en seleccionem alguns. Hi va haver del 8 al 14 de maig la Setmana de Poesia de Barcelona, de la mateixa manera que aquí a Sant Celoni també tenim la nostra Setmana de Poesia, i s'hi van incorporar Sam Abrams i Ernest Farrés. A més, podríem afegir a tot això que hi va haver, naturalment, força premis i distincions, per exemple, el Premi Josep Pla i d'altres. Aquí sí que potser valdria la pena fer una panoràmica molt general o fer un esment molt genèric de tot això, perquè ens hi perdríem entre tants de premis. Va ser un bon any per als premis l'any passat, Jordi Julià, en el teu cas.
Bé, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Perdona que t'agafi, doncs, abans del moment.
Presentem a... És a dir, diguem als oients que sóc aquí, no és que hagi aparegut de sobte, sinó que
Jordi
estava
Julià
escoltant...
Jordi Julià està esperant per l'entrevista que de seguida li faran, però dic, ja que és un imparable no oficial, Jordi Julià,
no,
en el sentit
no,
que no forma
parable.
Part del grup dels imparables, però no hi ha qui el pari.
Home, sí, hi ha molt bones maneres de parar-me, amb un bon àpat, amb una bona trobada amb gent, i a vegades gent fent la traveta, a vegades també em poden parar i tot, vull dir que al final no, pel que deies dels premis, bé, suposo que sí, sempre confio en la bona voluntat dels jurats, entre altres raons perquè jo també a vegades en sóc, i suposo que vosaltres també n'haureu estat. El que podríem dir pel que fa als premis aquest any és que s'han reduït el nombre nombre de convocatòries, suposo que també provocades per la crisi. N'hi han molt menys, s'han reduït, i per exemple de teatre s'han reduït forces, d'assaig també hi ha una minoria i també es nota la poesia. La narrativa sembla que és la que va aguantant, però també és el gènere majoritari, per tant és relativament lògic.
Potser sí que va aguantar, perdó, la narrativa en convocatòries, però per exemple l'andròmina de narrativa va quedar desert, cosa que podria ser una incitació a aquells que vulguin participar-hi.
Sí, tu creus? No, jo crec que és una eventualitat. Que un premi quedi desert moltes vegades ve provocat...
Pot ser un estat d'ànim del jurat?
Sí,
en aquell moment?
És que moltes vegades depèn de l'estat d'ànim, de les decisions del jurat, del tipus del jurat. Moltes vegades es decideixen sobte per un jurat heterogeni, a vegades sobte per un jurat llepafils, i totes aquestes incidències tenen en compte en el resultat final, que jo crec que no redunda en la mala qualitat dels originals que s'hi poden haver presentat. Ara, també diguem-ho tot, a vegades hi ha males collites, a vegades també, diguem-ho tot, els autors s'hi miren a l'hora de presentar un premi si és amb una determinada dotació econòmica. Per tant, l'andròmina de narrativa, tot i que està ben dotat, no és pas dels més ben dotats que hi ha. I tenint en compte que la retribució econòmica és l'abans dels drets d'autor de la primera edició, és clar, potser alguns autors pensen, he d'anar a publicar a València i tampoc tindré cap mena de diners i potser la distribució serà limitada. Per tant, potser totes aquestes coses hi tenen a veure.
Perquè creus que els escriptors tendeixen a professionalitzar-se? És a dir, a dependre d'aquests diners per viure?
No, perquè, home, jo puc explicar puc parlar de la meva experiència personal, i és que al final les editorials no acaben pagant els drets d'autor, amb la qual cosa la majoria d'editorials no els acaben pagant.
Els premis literaris no es cobren sempre.
Els drets d'autor de l'edició,
no. Drets d'autor.
Els drets d'autor, estic dient.
Bé.
Per tant, no s'acaben pagant, amb la qual cosa... A veure, sembla que estem en una societat molt normal i la societat és tan bruta o neta en tots els diferents àmbits. Per tant, no fem diferències ni es poden fer diferències. Pel que fa als premis, home, jo crec que no es tracta de professionalitzar o no. És tant com dir un professor és professional o és vocacional. Bé, podríem arribar a diferents opcions. Jo crec que té més a veure amb què vols que acabi passant amb el teu llibre un cop estigui publicat. I que potser sí que curen els autors allà on l'envien. No ho sé.
D'acord, doncs t'agraïm la resposta.
Perdó si ha estat una mica massa excessiva.
Al contrari, però hem de fer via precisament per arribar a l'entrevista. A veure, això sí, farem un esment, senzillament perquè és col·laborador del programa, doncs que el Premi Lector de l'Odissea va ser per Sílvia Romero, per Lladres d'Històries. Per exemple, també hauríem de dir que Josep Maria Benet i Jornet va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el dramaturg Benet i Jornet. I ja, esclar, si haguéssim de fer una recitació dels llibres de l'any, no acabaríem. Començaríem, doncs, per Climent de Josep Maria Fonalleres, Una família exemplar de Genís Cinca, Plans de futur de Màrio Serra, i continuaríem. No és pas, doncs, un mal moment per les Lletres Catalanes quant a producció, si més no. I com cada any també hi va haver les absències, la gent que se'n va, entre aquestes persones podríem esmentar senzillament, doncs, l'escriptora sabadellenca Francesca Forrellat, que ens va deixar el 3 de març del 2013, o als 99 anys, el dia 17 de setembre, Martí de Riquer, el medievalista. És clar, naturalment, l'interès d'aquest resum literari de l'any rau que no només fa referència a la literatura catalana, sinó a les altres literatures, la literatura anglosaxona, la literatura francesa, etc., a les altres grans literatures o a les literatures de referència, si voleu. Molt bé, però per no estar-nos tot un any, ho deixem aquí i passem a la secció següent.
L'entrevista.
Bé, doncs, Bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit.
Doncs t'agraïm, com sempre, que hagis acceptat la invitació per venir tirant de llibres.
Gràcies a
vosaltres. A més, avui hi ha tres temes dels quals hauríem de parlar. Mira, el primer tema del qual voldria parlar és d'aquest llibre que has presentat fa poc, Art K, poesies de Jordi Julià, fotografies, dibuixos, quadres i objectes i instal·lacions de Ricard Gelató i Xavier Plana. Tinc entès que vau fer una presentació aquí a Sant Celoni,
sí,
a la Biblioteca L'Escorxador el 21 de març, a les 8 del vespre. Sembla que aquest llibre fa una mica, és un diàleg entre poesia i arts plàstiques. Aquest diàleg cada vegada sembla que és menys infreqüent de veure. En recordo aquí a la Rectoria de Vella, doncs, que es van fer unes exposicions de escultures, pintures i arts diverses, que estaven basades en poemes de Miquel Martí Pol, o fins i tot, fa un parell d'anys, em penso, basades en textos, en faules de Jean de La Fontaine. Et sembla que és una manera apropiada, idònia, per fer que la poesia s'apropi al públic en general?
Bé, jo crec que és una de les maneres que tenim els autors per parlar. En els meus alumnes, quan els he d'explicar de què tracta la poesia, sempre els dic que la poesia tracta només de tres temes. La vida i la mort, que és un tot un, l'amor, com a tema que s'ha deslligat amb entitat pròpia del primer, i després la poesia mateixa i per extensió les arts, la reflexió sobre la creació artística i les arts. De fet, ens hauríem de remuntar a l'antiga Grècia i a un autor com Simònides, que va ser el primer que va plantejar d'una manera seriosa, amb un tractat, aquests lligams entre poesia i art i pintura. Per tant, jo crec que tot això està, el diàleg entre les arts està imbricat dins la nostra pròpia cultura, ja des del moment en què a l'antiga Grècia les muses eren totes germanes, filles de Zeus i de la deessa Nemosina, que era la memòria. Per tant, és una estratègia més, és una manera més de crear, si voleu dir-ho així, si us ho podeu plantejar així. Els poetes poden parlar de la vida de cada dia, dels sentiments que tenen, d'idees que se'ls pugui passar pel barret, i també poden ser seduïts, per dir-ho així, incentivats per les arts. Què és freqüent? Home, gairebé podríem dir que sobretot la poesia catalana s'ha obert a les arts, per bé que sempre hi ha hagut diàleg, i pensem en Manol Huguer, i pensem en grans poetes com Carné o com Riba o com el mateix Espriu que sortia abans fent versions de Fenosa o fent versions d'altres escultors, pintors, etc. Però sí que sobretot s'ha experimentat que a partir dels anys 60-70, sobretot els 70, hi ha molta més diguem-ne intercanvi entre les arts, i evidentment la poesia ha estat molt més permeable a cançons, pop, a música, el que en diríem aquesta mena de comentari d'un art des d'un altre, i que s'anomena ècfrasi.
Es tracta d'un llibre, com hem dit, de poemes basat en obres plàstiques. Com sorgeix la idea d'aquest llibre?
Molt fàcil. Un noi que és el que va fer una exposició sobre Jean de La Fontaine, que era en Xavi Plana, em va venir a trobar i em va dir: Jordi, fem una exposició sobre Kafka, m'agradaria que l'anessis a veure, i a més m'agradaria que vinguessis un dia a recitar poemes juntament amb altra gent. Jo hi vaig acceptar anar-la a veure, em va agradar molt la feina que feien ell i un altre company seu que no coneixia aleshores, que era en Ricard Gelador, i em vaig animar a anar a recitar poesia, no la pròpia, sinó poemes inspirats en aquelles obres que jo havia vist. Va començar tot així, i al final vaig decidir fer un poema per a cada obra. Eren 39 les obres exposades al Museu de Granollers, i són 39 els poemes que estan inclosos en aquest llibre i que dialoguen de costat amb les obres que els van, per dir-ho així, inspirar.
He vist que hi ha alguns d'aquests poemes que sembla que estan directament inspirats en obres de Kafka, en contes, per exemple, de Kafka. Penso, per exemple, Un metge rural.
Exacte.
O L'insecte imaginari. Devem estar parlant de la transformació.
Sí, sí, evidentment. De fet, la feina que van fer aquests dos artistes va ser inspirar-se en l'obra, en les diferents obres, no només en les novel·les o les grans novel·les o la transformació, el procés, etc, etc, sinó també en els contes, i van fer una feina de revivificació de les obres, però també de comentari. un comentari que el que jo vaig fer després és o bé refer, intentar posar notes a peu de pàgina, és intentar glossar una mica el que havíem fet perquè també fossin més accessibles aquestes obres al públic que no hagués pogut llegir els contes, o senzillament intentar veure quina era la impressió que a mi em provocaven ni més ni menys que els quadres, i moltes vegades una reflexió sobre el sentit de l'art, la capacitat de crear significació, o senzillament també una reflexió sobre Kafka i la seva figura.
Aquest seria un dels temes dels quals hauríem de parlar. N'hi ha un altre, Mercè Rodoreda, la poesia de Mercè Rodoreda.
Parlem de grans autors, això està molt bé.
Exactament. Tinc entès que es publica un llibre que es diu L'abrupta llengua, un llibre d'assaig, en aquest cas. No és un llibre de creació poètica, sinó d'assaig. D'on surt aquest interès per la poesia de Rodoreda? Dit d'una altra manera, per què vas creure que calia fer un llibre com aquest?
Bé, surt de l'interès que desperta la poesia de Mercè Rodoreda. És una autora poc coneguda amb les seves altres facetes que no siguin les de narradora. És a dir, coneixem ben poc de la Rodoreda pintora, dramaturga, poeta, i en canvi tot ha quedat absorbit o anorreat per aquesta gran autora de narrativa. A mi m'interessa especialment la poesia, i la poesia de Rodoreda m'agrada i m'agrada molt. I trobo que, a més, és molt interessant perquè, entre altres raons, lliga amb un altre dels meus interessos, del qual jo havia vingut a parlar aquí també, perquè em vau convidar, que és la poesia a l'exili. És a dir, com aquells poetes catalans que se'n van a l'exili formulen la seva experiència de l'exili, però també com escriuen, com innoven, com aquesta experiència els influeix, els fa escriure d'una manera o d'una altra. I el que trobem és que la Mercè Rodoreda escrivia contes i novel·les durant la República, i que quan se'n va a l'exili francès i pot començar a tornar a escriure després de la Segona Guerra Mundial, comença a escriure contes i de cop i volta es posa a escriure sonets, pràcticament. Bé, és la voluntat d'explicar per què una narradora es posa a escriure poesia a l'exili i per què s'està pràcticament 5-6 anys sense parar d'escriure poesia i sent-li impossible escriure narrativa. I com produeix pràcticament més de 100 sonets i més de 100 obres en aquest petit lapse, el relatiu petit lapse de temps d'uns 5 anys. És aquesta necessitat per explicar el que a mi em sembla una curiositat, i com una autora que mai havia escrit un poema pot arribar a fer uns poemes que a mi realment em semblen molt bons i que poden ser canònics, dignes de ser inclosos en un cànon, i digne, per tant, de ser estudiada també una faceta oculta de la Mercè Rodoreda, que és la Mercè Rodoreda poeta.
Després parlarem de cànon.
O no, no, no cal.
Escolta, aquesta Mercè Rodoreda poeta és sota el guiatge de Josep Carner, potser?
També hi és. De fet, la Mercè Rodoreda, Josep Carner torna de Mèxic i abans d'anar cap a Bèlgica, que és d'on era la seva segona dona, l'Emile Nollet, fa una parada a París, perquè ella hi té contactes i ha passat part del seu exili primer, i coincideixen amb la Rodoreda, sempre amb el vincle de la Revista de Catalunya. I Carner, com fan pràcticament tots els poetes o tots els escriptors que veiem algú que pugui ser interessat i capaç per escriure, li diu: per què no escriviu poesia? I la Mercè Rodoreda diu: oh, és que no en sé. Diu: oh, és que és molt fàcil. I en Carner diu: agafeu el poeta que més us agradi i dediqueu cada dia entre 15 i 20 minuts a llegir aquell poeta en veu alta. Al cap d'un mes ja tindreu una noció de poema i ja sereu capaç d'escriure'n. La Mercè Rodoreda ho va fer i se'n va sortir. Per tant, acabem de donar la recepta Carner per escriure poesia.
Per què ha estat tan oblidada durant tants anys aquesta faceta de la poesia de la Rodoreda? Per voluntat pròpia?
Sí i no. És a dir, ha estat oblidada per voluntat pròpia perquè en un moment determinat la Rodoreda va decidir apostar per la forma més adequada al seu talent, que era la narrativa. Va descobrir la novel·la, va descobrir un tipus de narrador que moltes vegades és un mateix personatge, va descobrir maneres diferents, que això li resultava molt atractiu, i la va abandonar. La Rodoreda era una persona molt inquieta i que, a més, es cansava de seguida. Era una persona molt interessada en tenir projectes, esbrinar coses, provar coses, però de la mateixa manera que pujava com l'escuma, baixava el seu interès. Amb la poesia es va notar amb el teatre, es va notar amb la pintura, passa etapes. Una etapa va ser la poesia. Per què deixa d'escriure poesia? O per què no hi ha aquest interès per recuperar-la? Perquè la novel·la li donava absolutament tot. ja aleshores, i veia que era capaç d'explicar-se'n, i això eren coses romanalles d'un moment en què no es veien cor, potser per les circumstàncies històriques i també personals, perquè, com ella diu, es cosia fins a l'embrutiment, és a dir, per guanyar-se la vida a França, a l'exili, havia de fer de cosidora i, per tant, no tenia temps. I deia que un conte era allò que quedava entre dos sons. És a dir, per tant, podia escriure un conte allò que robava a la son a la nit, per dir-ho així, perquè si no l'endemà ja es havia tornat a escriure. Ella oblida aquests poemes en un calaix, en una carpeta, jo l'he tingut entre les mans, es pot anar a veure si es demana permís, són a la
Biblioteca de Catalunya?
A l'Institut d'Estudis Catalans, a la Fundació Mercè Rodoreda, allà al costat, al cap i a la fi. I per què oblida? Doncs perquè també és una manera d'oblidar aquell temps de l'exili, és un moment d'oblidar aquella gent que va viure amb ella, el cas del seu company sentimental, les penúries, les penes, i també queda tot substituït per bé. Gràcies a la poesia, Mercè Rodoreda no hagués estat la figura important, la intel·lectual, l'escriptora que ha estat.
Fa uns anys es va publicar un recull de poemes, sí. Agonia de llum, sí. de la Rodoreda, però tinc entès que has trobat inèdits.
Sí, hi ha més inèdits. De fet, sembla ser que la Marina Gustà, professora de la Universitat de Barcelona, és qui està preparant l'edició crítica. Però mentre jo el que he fet és estudiar els que hi havien publicats i, de fet, també tenir en compte els que hi havien d'inèdits per tal de tenir una visió molt més àmplia de la poesia de Mercè Rodoreda i intentar explicar doncs, el que explica aquest llibre. Per què escriu poesia? Quina és la seva formació poètica? Per què escriu poesia a l'exili? Per què es converteix en 3 anys carrera fulgurant en una mestra en gai saber gràcies als Jocs Florals de l'exili? Tot d'idees, de curiositats que en el fons no només ajuden a conèixer més la nostra tradició poètica, sinó també que crec que ajuden a conèixer el món de l'exili al qual devem tant dels que som nosaltres mateixos.
En un article del Diari de Girona de fa uns dies, el 30 d'octubre de 2013, ja fa uns mesos.
Ha plogut una mica. Però no tant.
Es diu que la Rodoreda és una de les principals poetes en llengua catalana. Ho és? És una de les principals figures líriques catalanes?
És una de les principals poetesses dones en català, indiscutiblement. Mercè Rodoreda no ocupa el primer lloc o el lloc principal del cànon en poesia catalana. Aquest és un lloc reservat, ja poden haver-hi més o més gustos, però és reservat a Carné, a Riba, a Foix, a Gabriel Ferreter, a Vinyoli, a Vicent Andrés Estellers. I potser el que passa és que Mercè Rodoreda fa un sorpasso o una entrada a cavall sicilià. Si ens aturem als seus poemes, potser està en un segon pla. Potser està en un segon rang. En aquells autors, abans parlàveu de Joan Teixidor, bé, jo no crec que l'obra de Mercè Rodoreda sigui inferior a la de Joan Teixidor. Tampoc crec que l'obra de Mercè Rodoreda sigui inferior a la de Clementina Arderiu, per exemple. Per tant, atenció, és que tampoc és que sigui una top. No, el que passa és que és una figura, jo crec que tenim molt en compte, sobretot tenim en compte dues coses, tenim present dues coses. Primera, no anem tan sobrats de grans obres literàries de qualitat, perquè evidentment l'hem hagut de fer en molt poc temps i amb unes pressions històriques, socials i culturals determinades. I després, tampoc tenim tanta producció de dones rellevants com perquè puguem prescindir d'una autora important que ha escrit poesia i que ha fet una poesia en un moment determinat, a l'exili, ni més ni menys, amb precarietats econòmiques i amb temors històrics, fins i tot per la pròpia vida, que fan doncs, que, evidentment, jo crec que no se'n pugui passar.
El tercer punt, el tercer tema del qual volia parlar, és una antologia de poesia que vas publicar conjuntament amb el Pere Ballart,
sí.
Que portava com a títol Paraula encesa. La primera pregunta és obligada. Per què aquest títol?
Perquè és un vers de Vinyoli, perquè som uns apassionats de la poesia de Joan Vinyoli i perquè la paraula poètica ha de ser una paraula encesa, una paraula que cremi i una paraula que transmeti escalfor, que cremi en el sentit que deixi marca, per entendre'ns, no en el sentit pejoratiu. I ha de ser una paraula que es mantingui en cada cent, que no s'apagui, que permeti perdurar i contagiar foc, el foc de la poesia, el foc del sentiment, el foc de la idea, i ens semblava una molt bona manera per anomenar això que representava per a nosaltres la poesia i la poesia catalana contemporània.
Ja suposo, ja ho saps, que enguany és l'any Vinyoli.
Sí, i tant.
Que es commemora doncs, el centenari del naixement de Vinyoli i el 30 aniversari de la mort. Per tant, creus que Vinyoli és un poeta important, caldria reivindicar-lo més, i són realment útils, serveixen els anomenats anys literaris?
caldria reivindicar més Vignoli. Crec que és un autor que no queda mal parat en els últims anys, després de dedicar-se-li, crec que era el 2005, un congrés a Santa Coloma, on a mi m'hi van convidar també a ser-hi. És un autor que està relativament ben reeditat, fins i tot la seva obra completa està reeditada en format rústic, en format butxaca, que per 9 euros pots tenir tota l'obra poètica d'en Vignoli. Per tant, no crec que sigui un autor que surti massa mal parat. És un autor reivindicat? Per mi sí, però suposo que també és una qüestió de generació. Jo, Vignoli, l'he llegit des de que tenia pràcticament 18 anys. Per tant, són aquells autors que de seguida et parlen, de seguida parlen amb tu. L'altra pregunta era si els anys literaris servien, sí i no. Serveixen per traspassar més enllà del que seria la crosta intel·lectual, cultural del país i per anar més enllà. Els anys literaris serveixen quan no s'esgoten en el mateix any. És l'única manera perquè serveixi un any literari, des del meu punt de vista.
I ja per anar acabant, un parell de preguntes més. Per què calia una nova antologia de poesia? Què aporta de nou o de diferent respecte de les anteriors antologies que s'havien pogut fer?
Primer perquè, home, l'última... No tenim tantes antologies en català. Comparades amb les antologies que poden haver-hi en castellà o que puguin fer-se en francès o en anglès, tampoc són tantes. Per tant, si contem l'última deu ser de principis dels anys 90. Per tant, ha plogut una miqueta, allò que dèiem abans anteriorment. I després perquè nosaltres la plantejàvem com una antologia sui generis. Per començar, és una antologia que dura 100 anys, del 1911 al 2011, en què prenem com a data significativa la mort de Joan Maragall. Però Joan Maragall també és el primer inclòs en aquí, perquè l'any que mor Joan Maragall, ell publica el seu últim llibre de poemes. Per tant, tenim en compte la poesia de Maragall, i Maragall és un dels importants. Després, perquè és una antologia més de poemes que de poetes. Normalment a les antologies el que es fa és, estic pensant en la de Sansone, per exemple, que és potser una de les últimes grans antologies que s'han fet, en què es trien noms de poetes i es reserva un número equivalent de poemes per a aquells autors. Aquesta no, aquesta volíem que si fos una antologia canònica. És a dir, el que volíem és que hi fos l'excel·lència de l'autor, però sobretot l'excel·lència del poema o dels poemes, els que n'asseguressin la presència. Per tant, és una antologia que alhora, i abans ja ho anunciaves, és una mica un cànon, una proposta de dir aquests són els poemes que ens semblen indispensables i representatius de l'estil característic i el que poden mostrar l'aportació d'aquest autor a la tradició catalana. Llavors el que hem fet és triar el nombre de poemes i el nombre de pàgines equivalent al que per nosaltres representava la importància d'aquell autor o la importància d'aquella obra. Això què provoca? Una revisió de cànon. És a dir, el que nosaltres hem fet és ni incloure potser poemes que ens semblaven molt repetits i que potser no eren tan valuosos des del nostre punt de vista, i incorporar autors que creiem que hi havien de ser per... de motu proprio, i podem anar des dels 8 poemes d'en Carné, que ens sembla indispensable que hi siguin, els 2 poemes de la Mercè Rodoreda, 2 poemes que em semblen fantàstics i magnífics de la Mercè Rodoreda, i aleshores a dins hi ha un graonament fins al 8 dels 8 poemes de Josep Carné fins als poetes més recents que entenem que encara estan en un moment de produir obra i que són representats en el seu major part de casos amb un sol poema.
Molt bé, Jordi. Doncs t'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí al Tirant de Llibres.
Només faltaria.
Hem parlat d'aquests 3 temes.
Gràcies a vosaltres.
I ja ho saps, quan vagis traient llibres nous o projectes nous, t'esperem aquí a Punt Set Ràdio.
Què va, aquí em tindreu.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. A veure.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, des de Catalunya. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Què us sembla si comencem la corresponsalia d'avui amb una ruta literària? La proposta que us faig és Xavier Bangarel i el Poble Nou, un recorregut que se centra en l'obra de Bangarel i el barri on va viure fins als 33 anys, edat en què es va exiliar a França per embarcar-se després cap a Xile. El Poble Nou de Bangarel no és ni de bon tros el barri que coneixem avui en dia, ja que aquest ha passat dels fums i les fàbriques a les enormes transformacions de les darreres dècades. Aquesta ruta literària, Xavier Bancarel i el Poble Nou, té lloc el proper dissabte 12 d'abril a les 10 del matí i forma part del cicle Itineraris per Barcelona, que organitza Biblioteques de Barcelona. I, per tant, la informació sobre el lloc de trobada i les inscripcions la trobareu a la web www.bcn.cat/biblioteques. Recordeu, Xavier Bancarel i el Poble Nou, el dissabte 12 d'abril a les 10 del matí. I si us sembla, ara passem a un festival que, malgrat finalitza just aquesta setmana, encara té un ampli ventall d'activitats de les quals en podeu gaudir. Em refereixo al MOT, Festival de Literatura de Girona i Olot. El MOT es va inaugurar a Girona aquest passat 1 d'abril i des d'ahir, dia 7 i fins al 12, concentra les seves activitats a Olot. Què hi podeu trobar? Conferències, xerrades, taules rodones, diversos actes de caire literari centrats, tots ells, en l'àmbit temàtic triat aquest any, que és la literatura fantàstica. Feu-hi un cop d'ull i si teniu oportunitat no us el perdeu. Entreu a la web del Festival MOT, que és www.festivalmot.cat, i consulteu el programa per conèixer els horaris i l'emplaçament de cada acte. Després, i encara en un marc plenament literari, voldria parlar-vos del cicle Avui també és Sant Joan, 10 converses a 10 biblioteques públiques catalanes. Una proposta mitjançant la qual els escriptors guardonats en els darrers 5 anys del Premi Sant Joan i amb la col·laboració d'expertes psicòlogues parlen de valors i emocions universals a partir dels arguments de les respectives obres guardonades. La que tenim més a prop és la conversa que tindrà lloc a Tortosa, a la Biblioteca Marcelí Domingo, el proper divendres 11 d'abril, a 8:15 del vespre. En aquesta trobada es comptarà amb la presència d'Àlvar Queixal, autor de la novel·la Les llavors del silenci, que va ser el Premi Sant Joan 2013. I també es comptarà amb la col·laboració de Núria Vendrell, psicòloga especialista en emocions. Repeteixo, divendres 11 d'abril a 8:15 del vespre a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. Per més informació podeu adreçar-vos a la web dels organitzadors, que és la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes. La web, doncs, serà www.fcaixescatalanes.cat. I ja per acabar, ni que sigui per variar una mica, un apunt musical. Aquest proper cap de setmana del 12 i 13 d'abril a la població de La Sénia, al Montsià, té lloc el Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, una competició entre les formacions musicals del País Valencià i de Catalunya, arbitrada per un jurat internacional de primer nivell, on es valoren els aspectes tècnics de les obres que interpreten en un conjunt d'actuacions després d'una desfilada pels carrers de la ciutat. És a dir, que les podreu veure actuar al llarg de la tarda de dissabte i la tarda de diumenge després d'una cercavila per la ciutat a 4:15 de la tarda. Per més informació podeu visitar la web del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, que és precisament www.certamen.cat. A títol informatiu, entre les bandes participants es troben, per citar-ne només algunes, la Unió Filarmònica del Prat de Llobregat, la Societat Ateneu Musical de la Vila Joiosa, la Unió Musical de Santa Cecília d'Onda, el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol, la Unió Musical de Crevillent... Bé, n'hi ha d'altres. Per avui ho deixem aquí, però abans de tancar la connexió, el meu desig d'una molt bona Setmana Santa. Ens trobem de nou en 15 dies. Bon vespre.
Bé, i després de la intervenció de Sílvia Romero, passem a l'altra crònica, l'Empar Murelló. La bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit, molt bona vesprada. Amb aquesta mitja llum que ja tenim encara que allarga el dia, fantàstica. I escolta, us he de donar l'enhorabona, perquè quina entrevista més xula li heu fet, no? M'hauria agradat preguntar-li al company
sí.
Què em pensava dels poetes valencians i de l'antologia dels poetes valencians, i si aquí hauria d'incloure i amb quins poemes i tot això.
Ah, perquè estàs parlant d'una antologia en concret?
No.
Ah, que
no.
Se n'hauria de fer una.
Exactament, ah. De no deixar fora determinats poetes valencians i poetesses valencianes, però vaja.
Clar, aquí faltaria comprovar...
M'hauria agradat preguntar-li l'opinió.
Si hi són en la seva antologia, si n'hi
ha. Segur que hi són. No tinc l'antologia davant, però segur que els hi han inclòs.
Segur que hi són. Sí. Va, ja li ho preguntarem a la propera.
Això.
i a la Sílvia, que l'estava escoltant ara, que és música de la meva zona, del Crevillent, de Onda, del País Valencià, escolta.
Escolta, i m'alegro doncs que t'hagi cridat l'atenció tot això, però tu què ens aportes avui?
Mira, jo començo amb música perquè com m'ha donat el pas així un poc la Sílvia,
sí?
I tot just comencem, o ha començat aquest divendres passat, el primer festival que tenim així fet, que es dirà Espai Mediterrani, que participaran, en fi, serà un repàs musical des del jazz fins al flamenc, fins a, què diria jo, és una manera de fer un passeig per les músiques de la Mediterrània. I hi haurà també grups valencians, el Surbària Rurana, que tenen tants anys com jo, quasi, que actuaran el 2 de maig. Després, més endavant, ho farà també el Miquel Gibl i el Pep el Botifarra, que això serà el juny, i tancarà tot aquest festival que comença divendres passat la Maria del Mar Bonet amb el Borja Penalba, que serà la primera setmana de juliol. No estic segura que estiguen encara a la venda les entrades, però vaig a dir, hi ha tota una planificació de concerts al llarg del mes d'abril, de maig, juny i juliol, i bé, és aquest primer festival de música de la Mediterrània, que es farà a l'Espai del Movim, que és el museu que tenim aquí a la vora, al centre, al cor de la ciutat, veritat, i crec que els Jardins del Movim és un bon espai per donar aplec a aquestes músiques i aquests sons, no?, que s'omplin d'agitació, d'alguna manera, per dir-ho així. I més coses que us conte. Passe de la música i l'enganxo, l'enfile amb el teatre, perquè podem veure al Teatre El Micalet aquest cap de setmana un espectacle musical xulíssim que farà homenatge a Ovidi Montllor. Val? Es diu Homenatge a T, clar, no cal que expliquem ja res més d'ahir, fora d'això.
A Teresa?
Efectivament, molt bé. I bé, serà tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Té molt bona pinta, val? La companyia de teatre, diguem-ne, ha preparat un espectacle musical, és la companyia La Dependent, i ha preparat un espectacle musical en directe que farà l'homenatge a Ovidi Montllor, que tindrà només tres úniques funcions i que crec que no s'ha de desaprofitar això. I encara enfilen la música i me'n vaig al Camp de Túria, al poble de Bétera, perquè allí l'Ateneu de Bétera farà una exposició que va començar la passada setmana i farà una exposició sobre el Saltai, amb un repàs per la seva discografia, els cartells que tenen, un poc les músiques que han fet, els concerts, els 35 anys de música mediterrània, es diu Altai per sempre, val? I és la història de tota aquesta banda. L'exposició encara romandrà oberta fins el 30 d'abril i es pot visitar allà a la seu de l'Ateneu de Bétera de 7 a 9 de la nit o del vespre, com dieu vosaltres. I encara més un poc de música, perquè Acció Cultural està preparant, clar, la manifestació del 25 d'abril, bé, que es farà realment el dia 26, l'endemà, que tenim el concert que clourà aquesta marxa amb el Sorjata, amb el Satupa, amb Aseques i en Tashkenti, no sé si ho pronuncie bé o no, Tashkenti, que és també un grup que faran el concert a l'Auditori de Burjassot, que començarà a les 8 de la vesprada, després tot seguit de la manifestació. I d'ahir me passaria, si encara tinc temps, si em deixeu, a les trobades. Van començar aquest cap de setmana passat a Gata de Gorgos, a la comarca de la Marina, i la veritat que han sigut tot un èxit i fan ara un repàs per tota la geografia del País Valencià. Aquesta setmana propera tenen preparades per a dissabte i diumenge altres trobades, també us diré exactament el dia 11 d'abril a Sant Joan d'Alacant i el 12 d'abril se'n van a la Vall d'Albaida. I bé, l'única cosa que volia afegir de les trobades és que Escola Valenciana està fent un bon paper, que les trobades són l'emblema, diguem-ne, o el programa, el projecte estrella d'Escola Valenciana, i que no només arriben a l'educació i reivindiquen la nostra llengua i la nostra cultura des del punt de vista de l'educació, sinó també des del punt de vista més lúdic, no?, d'aquestes trobades, i que si algú vol agafar-ne la samarreta de les trobades, doncs també la trobarà a la pàgina d'Escola Valenciana.
Molt ben part.
Doncs fins a la propera setmana, no, fins a d'aquí a 15 dies, crec.
Això exacte. Mateix, fins després mateix, de Setmana Santa. Escolta.
Bones Pasques, molt bones mones i molta bona lectura, aprofitant aquest temps julíssim que ens fa.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu, i gràcies per la teva contribució d'avui.
Llibres a la carta.
Bé, doncs ja som a Llibres a la carta i com cada setmana sentim l'Helena Martínez Pons parlant-nos d'una obra, en aquest cas una obra de Teresa Solanes, La casa dels papallones. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit. Doncs un dimarts més ens trobem aquí amb el programa el darrer programa del trimestre abans de les vacances de Setmana Santa i bé, recordar que quan tornem, ja sé que vosaltres ho recordeu, però recordar a tothom que quan tornem ja és just el dia abans de Sant Jordi i bé, aquell dia ja farem les recomanacions pertinents. Però, mentrestant, perquè la gent estigui entretinguda per aquestes vacances, a banda de tot el que ja he vingut recomanant els darrers dimarts, volia fer-vos una menció en aquesta petita obra, petita novel·la negra, petita gran novel·la negra, de fet, La casa de les papallones. Sabeu que darrerament estic com molt interessada en les novel·les, la narrativa recent sortida al forn, aquesta és una de nova, que com qui diu la van posar a la llibreria i aquí una ja va anar corrents perquè coneixia l'autora i havia llegit altres coses. L'autora és Teresa Solana. I què es pot dir de La casa de les papallones? Bé, primer de tot, que el gènere és novel·la negra, ja, no sé si recordeu que fa 3 o 4 dimarts ja vaig parlar d'una altra novel·la negra, però no tenen res a veure. Aquesta és una novel·la negra, primer que s'ha escrita per una dona, la qual cosa ja li dona una perspectiva, al meu parer, una mica diferent. D'altra banda, és una novel·la negra que té un personatge principal, les aventures i els casos de la Norma Forrester, que és la personatge, ja havien publicat la Teresa altres novel·les amb aquest personatge. Jo no és la primera que llegeixo, però sí que és la primera que crec que s'ha de recomanar. La novel·la negra en la qual la Norma és la protagonista. La casa de les papallones és el darrer cas on ella es veu embolicada. És una novel·la amb dona la sensació de proximitat de context, perquè, clar, òbviament, doncs passa aquí, no? És una proximitat no només contextual, també és econòmica, social, política i tot el que vulgueu, perquè ens situem en la Barcelona, doncs, d'avui dia, en una Barcelona brutal, que creix, que fa aquell aroma a mar, que fa aquell aroma a bohemi, a modernitat. Llavors, el barri de Vallcarca apareix un cos sense vida d'una noia jove. Llavors la Norma, que és una subinspectora del cos de Mossos d'Esquadra, es veu en una casa que reconeix com la mateixa casa on la seva filla, la seva pròpia filla, ha passat la nit. Vale, llavors, a partir d'aquí comença tot. Llavors, sorgeixen molts interrogants. El que passa que l'atenció del lector, us ho explico, es capta des de la primera plana. Per tant, és una d'aquelles novel·les que jo sempre us dic que no la podeu llegir i deixar de llegir i deixar. O sigui, us l'haureu de llegir d'una tacada. Afortunadament tampoc és que sigui un totxo, ni molt menys, però vaja, és d'aquestes que no la pots deixar. Per què? Perquè es susciten milers d'interrogants que ella, la Norma, els va resolent de forma molt eficaç i d'una manera, doncs, com nosaltres, clar, nosaltres no estem ficats en aquest món de Mossos d'Esquadra, ni policial, ni d'investigació, però ens ho va explicant d'una forma que per nosaltres sigui entenedora a l'hora que ens atrapi, que no se'ns faci massa feixuc, tots els procediments que utilitzen i tot això. Sempre amb el rerefons de que la veritat surti a la llum. L'objectiu final és trobar la veritat. Llavors, la Norma, en aquest cas, en aquesta novel·la, doncs, que ella, per d'altres novel·les, sabíem que tenia un marit que era forense, metge forense, que llavors el marit, perquè siguin aquí, no té un paper tan important, en la qual cosa només ens quedem amb la Norma. Per tant, aquest sí, en aquest cop sí, en aquesta novel·la, ella és, diguem, la única. Ens trobem també amb uns, a part d'això que us he comentat d'una Barcelona contextual i socialitat molt similar a la nostra, que ens podria sentir identificats, ens trobem també amb una sèrie de personatges que són d'allò més real, no hi ha dolents, molt dolents, sinó que hi ha gent normal que per unes circumstàncies determinades, o millor dit, no per unes circumstàncies, sinó que en unes circumstàncies determinades, doncs fa coses que de normals no tenen res. I a partir d'aquí, doncs clar, vosaltres pensava que volguera, però clar, una mica el que us vinc a dir és qualsevol persona, si es donen unes condicions, doncs pot fer, arriba a fer qualsevol cosa. I això també és l'altre punt que ens fa pensar, no només l'aparició de la veritat, sinó doncs que qualsevol ser humà aparentment normal, civilitzat, que viu en família i que té, passa per una persona, diguem, socialment acceptable, no és ni cap marginal ni res, però en un moment donat, doncs, ja us dic, si es donen les condicions, doncs podria arribar a convertir-se doncs, en un assassí, bueno, deixem un delinqüent, és igual ja la cosa que faci. Un punt fort de la novel·la és que al tractar-se una novel·la contemporània nostra d'avui, del que està passant ara, doncs clar, moltes de les coses que hi surten les estem vivint ja, no? Llavors et dona una mica la sensació també de ser protagonista de la novel·la, no? Tot aquest rerefons que estem vivint ara de polític i, bueno, també social, del tema de la crisi, d'aquesta crisi que sembla que mai no sortim, etcètera, etcètera, doncs de les obres que s'han fent a Barcelona, de tot el que està succeint, de la seva dinàmica, doncs clar, ens dona una mica la sensació que nosaltres, com que tot això ens hi trobem cada dia, especialment els que acostumem a Barcelona, doncs clar, ens fa sentir una mica de protagonistes. I jo que us comentava de la investigació, com ens va explicant i com ens va ella, les seves conjectures, com les va explicant i d'on va traient ella doncs, totes les seves inferències, clar, nosaltres també fa que ens impliquem una mica, no? Perquè no és, llavors va descobrir que tal, no, i llavors va veure aquella peça que encaixàvem. I bé, en aquest sentit, és una novel·la que nosaltres ens sentim tan implicats, per dir-ho d'una manera, ens atrapa de seguida. L'editorial és RBA, i aviam, no es pot desvetllar al final ni molt menys, no? Però es pot parlar, per exemple, de la Violeta, que és un dels personatges, i bé, un personatge molt seductor, i jo us animo a que caigueu en la seva xarxa seductora, i us animo també a que llegiu, no és que llegiu sobre la crisi ni molt menys, però és inevitable que surtin els expedients de regulació, l'atur, les preferents, etc. És inevitable, però no és un personatge més, el factor social que ella, social econòmic que ella ens retrata, senzillament és, bueno, una descripció de realitat amb una gent que li passen coses com la que li passa a la gent que ens envolta a nosaltres. Així que us deixo amb aquesta novel·la per Setmana Santa. Teniu feina, eh? Perquè, clar, aquesta ja us he dit que en una tarda segurament, com que no la podré deixar, però les altres recomanacions que us he fet també, aviam si en aquests dies podem posar-nos al dia. I ens sentim el dia 22.
Això mateix, el dia 22. A reveure, Helena. Bé, ja hem arribat al final del programa i com que el final del programa coincideix també amb aquest dia en què els representants del Parlament de Catalunya han anat al Congreso dels Diputados de Madrid, en fi, la frase d'avui és una dita o un refrany, si voleu, tal faràs, tal trobaràs. És a dir, en funció del que responguin i tal com actuïn a partir d'ara els polítics espanyols, doncs ja saben el que els espera. O si més no, això és el que els han dit els polítics catalans. Molt bé, us esperem a totes i a tots després de les vacances de Setmana Santa. A reveure.
A reveure.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.